L'Alzira Sabadell, òbviament, no jugarà aquest diumenge.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Tant és si ja és oficial o només oficiós. No cal que la Federació Espanyola hagi formalitzat ja la suspensió per saber, per fer-nos a la idea que ajornarà segur tota l'activitat futbolística a la província de València. I després del que hem vist des de la distància en les últimes hores és que no podria ser d'una altra manera. Per tot, per l'afectació logística d'anar-hi i de poder jugar en condicions, per respecte per les víctimes, amb totes les destrosses que hi ha hagut i continuen havent-hi, i sobretot els danys personals, la tragèdia humana que ha suposat, perquè segur que l'Alzira no estarà com ara centrat en poder preparar com correspon un partit de Lliga, i perquè hi ha moments que el futbol no és que quedi en un segon pla, sinó en una quarta o cinquena pàgina, i aquest n'és un d'ells. És al caure la suspensió. Encara no és oficial, però òbviament no es jugarà aquest diumenge aquest Alzira Sabadell, un secret a veus des de fa molt de temps, a l'espera del vistiplau definitiu de la Federació Espanyola, que encara no ha arribat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Marc Cortina avui a les vies de so, arrenquem aquest últim Hotel Suís del mes d'octubre del 2024.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Gran nit la d'ahir de Copa del Rei pel futbol català. L'Europa, el Sant Andreu i l'Olot de segona federació van sorprendre, respectivament, l'Albacete, el Mirandés i el Córdoba, de dues categories més. El Nàstic també va guanyar 1-2 al camp de la SD Eivissa, i el Girona per 0-4 a l'Extremadura, el Francisco de la Era, amb la qual cosa els únics catalans eliminats ahir van ser el Lleida i el Badalona Futur, que van caure contra el Baracaldo i el Huesca d'Antonio Hidalgo. Avui a les 7, Sant Tirso espanyol a Riazor, a Coruña, i Vic Atlético de Madrid a l'Hipòlit Planàs. A un quart de nou, també avui, Olympiacos Barça, setena jornada de l'Eurolliga de bàsquet masculí. L'equip blaugrana arriba al Pireu com a líder després de guanyar l'Efes a Istanbul per 88-97. Però això sí, s'enfronta un equip, el grec, que és invicta de moment a casa. I per última, ahir exhibició del Baxi Manresa a la Champions, l'equip del Bages va apallissar el Chemnitz alemany al Nou Congost per 105-59. I aquest Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Passarem una altra vegada per Alzira i també la lectura des d'aquí de l'ajornament que està al caure del partit d'aquest diumenge. Farem les prèvies del Sabadell B o del futbol juvenil, els partits d'ahir del Keio, Natació Sabadell de Waterpolo o de l'Oar Gràcia Femení d'handbol, la renovació de Marta Romance pel Massi Baixter o Iker Pajares passant ronda avui a Xangai.
La notícia curiosa.
El Dinamo Tbilisi ha obert una oficina a Espanya. Ho llegim al Marca. El club georgià vol explotar el seu talent jove i crear sinergies amb entitats espanyoles. La seva nova seu comercial és a Barcelona.
De quin partit no estarem pendents?
Del Teuta Elbasani a les 5 de la tarda, Superliga Albanesa.
I a les xarxes socials.
Acabem el sumari amb tres històries diferents. D'entrada, seguim millorant i mercantilitzant les instal·lacions del Joan Murtró, diu el Mercantil a Twitter. I afegeix, qui serà el primer equip d'estrenar aquesta porteria amb l'escut de fons? I veiem diferents fotografies de com queda a Raona Marinals amb una lona gegant amb l'escut mercantilista al darrere. A més, Òscar Salguero s'ha tatuat el logo de París 2024, deia en una història a Instagram el nedador paralímpic sabadellenc. M'encanta, gràcies per ensenyar-me tant aquests Jocs Paralímpics. I també en clau olímpica, atenció amb l'estori de Costa Averca, jugador de waterpolo bielorrus nacionalitzat montenegrí. Fa dos anys havia anat a tots els campionats importants amb l'equip balcànic, però, parlant malament, se'l van fumar de l'última llista pels Jocs Olímpics de París. Ahir tornava allà per jugar contra el Primorac Cotor amb el casquet del Club Natació Sabadell. I després de guanyar els penals, pujava una fotografia seva amb les estadístiques del partit, el logo dels Jocs tatxat i el text en anglès que deia «Gràcies per l'extra de motivació».
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria, 7 minuts i mig per sobre de la una. És un secret a breu, segurament des de fa hores, i tant és quan s'anunciï, però l'Alzira Sabadell no jugarà aquest cap de setmana com estava previst, no està a València ara mateix, com per pensar en futbol ara com ara, i de fet la Federació Espanyola segurament suspendrà qualsevol activitat que afecti aquest territori. Igual que ja ho ha fet, per exemple, amb els partits de Copa del Rei d'aquesta mateixa setmana. Avui, dijous, parlaríem segurament de designacions arbitrals en condicions normals, sent demà festiu, seria gairebé un dijous, que seria mig divendres, hauria d'estar parlant d'aquí a res David Català en roda de premsa en la prèvia d'aquest Alzira Sabadell. Òbviament, si surten les designacions que han de sortir, ja no ens interessen. No parlarà l'entrenador del Sabadell sobre un partit que, insistim, se sap ja que, encara que no sigui oficial, no pot jugar-se diumenge, així que avui farem un programa diferent del que faríem en un context normal. Passarem per Alzira, anirem una mica més avall també amb un aficionat del Sabadell que tenia previst anar-hi aquesta setmana, parlarem d'altres suspensions, però abans, en directe, director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
No, no, és que no està al pati ara mateix com per poder jugar a futbol a la província de València, és tan senzill com això, no?
Sí, clar, no, vull dir, aquí no hi ha cap marge de discussió, nosaltres el que hem de fer és posar-nos a disposició, tant de les federacions com de l'Altira. De fet, ahir al matí, a primera hora, doncs quan ja es va saber l'abast, Vaig trucar a l'Alzira, ens vam posar a disposició, vam traslladar el nostre condol i solidaritat i a l'espera de la comunicació i esperar.
Encara no ha arribat, no, aquesta notificació? O sigui, formalment el partit encara no està ajornat, tot i que és un secret a veus.
Correcte, oficialment no hem rebut cap comunicació oficial, sí que ahir la nit també ens van traslladar de l'Alzira doncs que havien realitzat la petició a la federació amb tota l'argumentació totalment lògica, però la comunicació oficial del que és la suspensió no ha arribat encara.
Les últimes hores les explicaves una miqueta ara de com han anat entre el Sabadell i l'Alzira, que l'equip valencià la va avair aquesta petició a la Federació Espanyola. Suposo que ja des de primera hora, quan tots vam ser conscients de la catàstrofe que era, suposo que des de la lectura sabadellenca ja us fèieu la idea que seria impossible anar fins a València a poder jugar aquest partit, i entenc que, òbviament, el Sabadell sempre ha estat disposat, com deies ara, a acceptar aquesta suspensió, no?
Sí, correcte. Nosaltres des del primer moment doncs hem traslladat la predisposició i a col·laborar amb el que calgués. Per la part esportiva és diferent, és a dir, la part esportiva ha treballat 100%, perquè al final és la nostra obligació, però també ho és com a club, doncs traslladar això, que està a predisposició i està disposat ja a col·laborar des d'aquí, que és molt difícil, però almenys tot el que es pugui, doncs facilitar les coses.
Ja vam viure, de fet, el que era jugar després d'una dana a la Vega Baixa, a Oriola, fa uns anys, segur que ho recordes. Clar, havien passat més dies, també. És veritat que Los Arcos, per exemple, tenia tancada una graderia sencera, que es va jugar d'aquella manera, aquell partit allà a Oriola contra l'Orihuela, però és que fins i tot amb el poc temps que ha passat, si m'apures, fins i tot logísticament, hagués estat segur un viatge de tot menys còmode, i aquella gent segur que prou feines té com per haver de pensar en futbol. O sigui, que fins i tot en tots els sentits, logísticament, etc, al marge d'aquesta part esportiva que comentaves, dels entrenaments que han seguit amb normalitat, etc, la resta de era gairebé una obvietat.
Sí, així ho hem considerat. Bueno, com a club, nosaltres sempre hem d'estar preparats per qualsevol opció, però sí, hem entès des d'un inici que era molt difícil que jugués el partit, que era molt probable des d'un començament de que arribés aquesta suspensió, sense conèixer tots els detalls encara en aquell moment, però també veient una mica doncs el que han explicat des del Gira, el que ens han transmès i tal, doncs entenem que és el que hi ha, són coses que no podem controlar, i l'únic que podem fer doncs és, com deies, continuar treballant des de la part esportiva i per la resta doncs ajudant el que puguem.
Suposo que és molt d'hora encara, però hi ha alguna previsió de quan es pot arribar a jugar? N'heu parlat o heu mirat, ni que sigui de portes endins, a nivell Sabadell, el calendari per saber quan voldria el club jugar allà al Zira o no?
És d'hora. De fet, és una cosa que no hem parlat amb l'Algira encara. Suposo que ells doncs ara mateix tenen doncs coses molt més importants que tractar, i internament, doncs, si dic la veritat, sí que abans hi ha hagut una conversa de dir, escolta, comencem a mirar el calendari per veure doncs com queda, perquè evidentment doncs és veritat que no és ideal tornar a tenir doncs tres partits en una setmana, però doncs, bueno, mirarem a veure quina és la millor data i veurem si per part de totes les parts doncs podem tenir aquesta data que ens vagi bé i pal·liar aquest efecte de jugar tres partits per setmana un altre cop.
A més, hi haurà com a mínim una setmana Copa Catalunya pel mig, que suposo que també afectarà a l'hora de triar aquesta nova data. Per rematar-ho, Bruno, jugar just abans de Reis, dissabte 4 de gener, és inviable, fins i tot a nivell d'organització, de vacances, etc. O seria una possibilitat per no atapeir amb un partit entre setmana?
Doncs ara mateix no et puc respondre, perquè et dic, no hem acabat de valorar les opcions, no hem tingut aquesta reunió, de fet no tenim la confirmació oficial encara de la suspensió, llavors no hem anat al detall encara, amb el qual si et responc t'estaria mentint, perquè no ho hem valorat encara.
Seria parlar per parlar, i com dèiem, tot és molt recent encara, pendents encara de la Federació Espanyola perquè acabi d'ajornar el partit oficialment, i per tant, el que diem, era de calaix, era lògic, però vaja, no per això n'havíem de parlar. Bruno Batlle, director general del Sabadell, gràcies com sempre, una abraçada.
De res, Adri, abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
En este moment la preocupació que tenim major és com organitzar-nos logísticament per abastir a la gent que està en aquest moment més afectada o damnificada.
Escoltàvem l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, que ha parlat avui mateix als matins de TV3. D'entrada, Alzira, com deia ahir el president de la Unió Deportiva, ha estat una de les localitats que ha sortit menys perjudicades d'aquesta tragèdia. No ha patit tant, podríem dir, els efectes de la dana. Igualment, tot i tenir els subministraments restablerts, sí que hi ha encara algun problema, per exemple, amb canonades d'aigua potable, i tot i no tenir molts afectats, sí que un centenar de veïns d'altres poblacions han hagut de dormir aquesta nit a Alzira encara perquè seguien incomunicats i sense poder tornar a les seves llars. L'alcalde parlava així de les afectacions humanes.
Hem tingut més sort que les poblacions veïnes. En aquest moment, deslocalitzats o desapareguts no n'hi ha. Sí que hem tingut fins aquesta nit passada alguns, però ahir mateix ja se'l localitzaren a tots, és que n'hi haven dubtes i de moment no tenim constància.
Afortunadament, doncs, han estat localitzats els desapareguts que estaven registrats a Alzira. Tot i així, moure's per València continua sent molt caòtic amb totes les tasques de neteja, dels efectes d'aquesta dana. Alfons Domínguez parlava, per exemple, aquest matí així a Televisió de Catalunya de com estan les carreteres, en concret al terme municipal d'Alzira.
En aquest moment tenim pràcticament totes les carreteres ja connectades en els pobles limítrofes, excepte la zona d'Albalat, que és cap a la Ribera Baixa, que tenim encara afecció en la carretera principal, i la carretera d'Algemesí, que també és una de les poblacions més afectades, que en aquest moment no sabem si es pot connectar bé. Estan començant a entrar, ens han dit a la població, però jo crec que desaconsellaria precisament per evitar aquestes cues que estan formant-se, que ha vist en les vostres imatges, a les entrades dels pobles.
El so era de Televisió de Catalunya, l'alcalde d'Alzira avui parlant allà. Actualitzem també la situació amb el senyor Juan Antonio San Juan, president de la Unió Deportiva Alzira. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell per segon dia consecutiu, president. Què tal, com estàs?
Sí, bon dia.
D'entrada, com està l'ànim? Com han anat aquestes 24 últimes hores per allà?
Pues l'ànim, sí que de veres que va normalitzant-se la situació, però sí que és de veres que l'ànim, pues, a mesura que passa el temps, pues, és de preocupació, perquè al final ahir per la nit vam localitzar a l'entrenador. Teníem un altre jugador que és de Paiporta, que fins ahir a última hora no vam tindre notícies d'ell, i al final pues, és gent que té amics, familiars pues, que han patit.
Clar, és que ja ho comentaves ahir, de fet, que ens va sorprendre a tots quan vas dir que no aconseguim localitzar de moment a l'entrenador, que estava en una de les zones més afectades. Com ho han viscut? Al final és una situació com molt angoixant per tothom.
Pues jo no puc parlar en ell. Ell és de Catarroja, de la zona anomenada en castellà el Charco, i avui de fet s'ha fet el primer entrenament de la setmana, perquè no s'ha pogut entrenar, no hem entrenat així en el CIRA, la instal·lació no s'ha pogut entrar, s'ha entrenat en les instal·lacions d'un col·laborador nostre, de CIA Academy, en Enguera, 30 quilòmetres, i l'entrenador no ha pogut eixir de Catarroja, el mateix que Fabra i la gent que viu a València no ha pogut. Els futbolistes que són de la part sud de València no han vingut a l'entrenament. En l'entrenador t'he dit que jo personalment no puc parlar, el director esportiu ahir per la nit va tindre notícies d'ell, però a dia d'avui encara no. És evident que és una zona afectada, que ahir no hi havia connexió a internet, no hi havia encara la connexió a Iberdrola i pues, la situació està a nivell personal de no saber en què situació, sabem que estan bé, però no sabem si han patit familiars o pues, danys personals.
Ahir vau demanar la suspensió del partit, encara no és oficial, però vaja, és de calaix, és un secret a veus, ara ho parlàvem també amb el director general del Sabadell, amb tot el context que venim explicant des de fa dies, amb tot això que estàs explicant fins ara, amb les dificultats que continueu tenint a dia d'avui, és que no tenia cap sentit jugar.
No, jo intento ser objectiu, sí que és de veres que al final fa la reflexió, perquè nosaltres objectivament o deportivament sí que tenim interès, però és que era absurd per part nostra, per part de ser respectuosos amb la gent que ha patit i després també en el contrari, el vindre de Sabadell a Cilcira, la set està tallada en segon, també no hi havia garanties de que el viatge del Sabadell fos un viatge normal. És que no hi havia ninguna condició, perquè t'he dit que la instal·lació nostra, l'Ajuntament ha prioritzat el neteja de carrers, el Palau d'Esports està habilitat per a la gent que la unitat de protecció civil que té els helicòpters està rescatat i no se donava ninguna condició, en definitiva, per a disputar-se el partit ni que el Sabadell fer un viatge absurd i, a més, complicat i perillós, perquè sí que és de veres que la part sud de València, el que és la pista de Silla, el bypass està col·lapsat. Era un viatge absolutament absurd i complicat i jo crec que en la vida té més que l'esport i el futbol i estar amb persones i garantir pues, també el viatge del Sabadell, que no era un viatge diguem-ho,
porto de fer. Totalment. Els ira, escoltàvem l'alcalde, hi ha algunes carreteres obertes, d'altres no. No sé si vosaltres, per exemple, heu pogut passar pel Sunyer Picó o pel Venècia per fer-vos una mica més a la idea de com està i de quins danys hi ha hagut.
No hem pogut entrar. Sí que se pot passar, sí que és de veres que se pot passar, però no hem pogut entrar. No hem pogut entrar perquè, diguem, els serveis de neteja de l'Ajuntament estan prioritzant pues ahir a Corelló, pues neteja de carrers o de les zones més afectades. Esperar ja el dilluns a poder entrar i treballar i intentar pues que se faci el més ràpid la neteja de les parts afectades i ja està. Tenim la sort de que la setmana que ve pues, no disputem el partit a casa i poc a poc a retomar la normalitat.
Ara just anava a preguntar això, que avui ja heu entrenat, però sense l'entrenador, sense algun jugador, sense poder fer-ho al Zira, etcètera, etcètera. No sé si teniu en ment això, si hi ha alguna data per recuperar aquesta normalitat o el màxim de normalitat possible, si de cara a la setmana que ve doncs, ja confieu que pugui haver-hi una setmana normal preparant el proper partit.
Pues quan parlem de l'entrada, perquè després el preparador físic és de Carlet, no puc vindre, és que la Carlet ha sigut afectada. La idea és ja el dilluns d'imatges tindre una setmana normal, perquè si tenim la sort de Nenguera, que és un col·laborador nostre, n'hi ha una ciutat esportiva en residència, pues, encara que tinguin que fer el desplaçament, pues, per almenys tindre una setmana normal d'entrenament, perquè avui ha sigut el primer dia en la gent que ha pogut eixir, que la gent del Cilcira sí que ha anat, però ja pensem que la setmana que ve, sobretot el que és la pista de Silla, que és la connexió habitual a Vint de Cercida, doncs estigui ja obert del tràfic i ja tindrà una setmana normal.
Mira, president, anava a fer l'última pregunta, però abans deixem dir l'última hora, perquè crec que la Federació Espanyola acaba de fer oficial ara mateix la suspensió del partit. Per tant, mira, ens enganxa just en directe, però vaja, no cal ni comentar-la perquè ja ho hem fet prou, que era una qüestió de lògica i, per tant, ara ja sí que ho podem dir en antena, suspès, era un secret a veus, insisteixo, aquest Alzira Sabadell que s'havia de jugar diumenge al Venècia. Acabo, president, l'última pregunta. Sé que no està al pati com per pensar molt més enllà en el calendari, però ara li preguntava també al Sabadell si ells havien fet algun càlcul ja de dir quan es pot jugar aquest partit, perquè tocarà agafar el calendari, m'imagino que tirar d'alguna setmana i posar el partit entremig, un dimecres o així, allà a la Unió Deportiva Alzira heu arribat a pensar ja en aquest punt o encara és massa d'hora?
No. I no, perquè al final la prioritat ha sigut des d'ahir, te dic, és que va ser l'última hora el tindre la preocupació de l'entrenador del jugador este de Fabra i no tenim no perquè perquè al final jo crec que seria aventurar, seria buscar, pues, parlar i buscar una data que siga, que ens convinga els dos. Jo crec que no hi haurà problema per part nostra ni per part del Sabadell.
Doncs segurament sí, veient les últimes hores hi ha hagut entesa entre les dues entitats, o sigui que m'imagino que serà...
Sí, jo crec que no hi haurà problema en triar una data que siga vàlida pels dos.
Doncs president Juan Antonio San Juan, per segon dia consecutiu truquem des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, t'ho agraïm i com dèiem abans, el futbol queda en un quart o en un cinquè pla, així que ànims des d'aquí, des de Sabadell, i una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Insistim, comunicat oficial. De fet, mira, el Sabadell acaba de piular just ara, La federació ha decidit ajornar el partit d'aquest cap de setmana contra la UD Alzira. En aquests moments els nostres pensaments estan únicament en totes les víctimes i afectats pel temporal al País Valencià. Insisteixo, fa res, uns segons, i ho podeu llegir també ja a radiosabadell.fm. Amb aquesta piulada, última hora, ajornat oficialment l'Alzira Sabadell, i fins i tot pensant ja una mica en clau calendari. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Després passarem pel País Valencià una altra vegada, però abans anem a fer una petita interrupció i anem a fer una mica d'història de suspensions de partits del Sabadell. En condicions normals estaríem escoltant a David Català, els precedents, les estadístiques prèvies a aquest partit al Venècia, etc, etc, etc. Doncs avui hem hagut de tirar de la hemeroteca, però per buscar altres partits que s'havien suspès també en la història del Sabadell.
Sí, i mira que ho feies esment abans, Adri, amb el Bruno Batlle, d'aquell Orihuela Sabadell que al final no es va acabar suspenent. Però sí que aquest episodi, com deies, recorda molt el d'aleshores, d'aquella temporada 19-20 a Los Arcos. Te recordes, per cert, com va acabar aquell Orihuela Sabadell? Que es va jugar el dia que tocava, eh?
Sí, sí, clar que el recordo. El volien suspendre ells, la federació va donar el vistiplau, la tribuna no estava disponible, vam narrar des d'un córner amb aficionats recolzats a la barana que teníem just al costat nostre, i va acabar amb una expulsió d'Aitor Pascual, amb el primer gol de Néstor Querol. Després de moltes setmanes jugant de nou i no hi havia manera que el castellonenc marqués, i va caure a banda aquell dia i sí que va marcar, sí que un dia mogut a Los Arcos.
I 1-1.
Empat
1-1. Bé, doncs, com diem, aquell partit no es va suspendre, es va jugar quan tocava, però justament, Adri, si repassem la història recent del Sabadell des d'aquell punt, des d'aquell Orihuela Sabadell que no es va acabar suspenent fins a l'actualitat, doncs hi ha hagut uns quants ajornaments d'enfrontaments del conjunt arlequinat. Et pots imaginar que la majoria han estat per Covid. De fet, tots excepte dos. Si ho recordes, és fàcil, l'últim precisament
de la pluja.
No va ser per Covid, va ser per la pluja.
El gol de Cristian, no?
Aquell Sabadell UDL, temporada 22-23, Cristian Herrera marcant des del mig del camp, just a la represa, amb aquella forta pluja, l'àrbitre que va suspenent el partit, es juga un mes després, el mateix Herrera marca el segon, 2-0, va guanyar el Sabadell finalment aquell partit, però vaja, que aquell record el tenim encara ben fresc. La resta de partits, Adri, sí que pràcticament, com digué, tots van ser suspesos per la Covid. Si tirem enrere, si tirem enrere, un any abans, l'any de Pedro Munitis a la banqueta, també te'n recordaràs, molts brots de Covid,
sí, per aquí, per allà. Sí.
En total es van...
Molts partits entre setmana...
Sí, sí, es van ajornar en total 3 partits del Sabadell, aquella temporada 2021. Albacete-Sabadell, te recordes com va acabar al final?
Amb empat, no?
Amb empat 1-1, te recordes que hi va marcar...
Caixa.
I aquell dia l'Aleix Coc va ser expulsat injustament.
Sí, sí, en una acció d'estratègia a favor del Sabadell,
exacte,
la segona groga.
Exacte.
Mira, aquell dia era... Crec que el primer que em va tocar narrar a mi per la baixa de paternitat, que ja té nassos, del Sergi Garcés.
Sí, 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 sí.
I recordo que, home, el Carlos Belmonte és camp gran i... Ara que no ens escolta Àlex Aizpuru, vaig veure la jugada. La centrada és espectacular.
De Caballo va ser,
crec. Sí, de Caballo des de l'esquerra. Remata de cap un jugador del Sabadell, comença a narrar el gol i jo, per dins, et vaig fer la pregunta. Ha estat Caixa? Gairebé ni m'ho creia. Bàsicament, si recordes, crec que és el gol que trenca la sequera de Caixa i a partir d'aquí es destapa i comencen a caure gols com xurros. Però li estava costant tant, estava tan negat, que jo vaig veure la jugada, vaig veure que era Caixa... Les maneres de córrer, de celebrar, era Caixa, però cap al meu interior pensava és Caixa, segur, no? O sigui, que em va fer dubtar i tot, eh?
Va ser Caixa, va ser Caixa. Bé, abans, poc abans, Adri, es va ajornar el partit a casa contra el Betis Deportivo. El més curiós de tot, no sé si ho recordaves, és que es va ajornar dos cops aquell partit.
Sí, i que a més, si no recordo malament, el d'Albacete i el del Betis es van suspendre un dia i l'endemà. O sigui, l'anunci de la suspensió va anar com si avui fem un anunci de la suspensió de l'Alzira i demà anunciem, que no hi haurà programa que és festiu, però si demà anunciem que el següent tampoc es juga contra el Licitano.
Va ser qüestió de pocs dies i allò va ser per casos de Covid a l'Alba i casos de Covid en el Betis Deportivo. Això en el cas de la segona suspensió del Sabadell Betis Deportivo. En la primera va ser per casos de Covid, el brot aquell famós de finals d'any al Sabadell, bé, doncs va arrossegar dos partits, aquell del Betis Deportivo i també el del Costa Brava, que es van jugar més endavant. Te'n recordes com van acabar aquests partits contra el Costa Brava i el Betis Deportivo?
Amb empat, els tres.
Exacte, els tres comptant l'Albacete contra el Costa Brava, 1-1, gol de...
Ostres, saps què ha passat? Que estava apuntant coses i ara... Gol d'aquí...
Gol de Néstor, també.
Ah, aquest no el recordava,
sí, per començar, l'any. I el del Betis Deportivo
va
ser a casa...
Està fent un trivial aquí considerable, sí, 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 sí. O sigui, un interrogatori en tota regla, eh?
El del Betis Deportivo va acabar 0-0 a casa, que va ser un empat força decebedor. Roger Benet, per cert, també recordarà bé aquells precedents, perquè no sé si te recordes que va anar a Pamplona pensant-se que se suspendria el partit, sí. Va tornar pensant-se que sí que es jugaria, al final no es va jugar bé.
No recordava.
Bona història, sí, per Roger Benet. Això pel que fa a la primera temporada de Primera Federació, aleshores ja ens hem de remuntar a l'any anterior, l'any de segona, es van ajornar un parell de partits, la gent ho recordarà, per començar la Lliga, ja d'entrada, es va haver de posposar aquell Sabadell-Almeria, no per Covid, sinó perquè l'estadi de la Nova Creu Alta estava amb reformes per adequar-se als requisits que demanava la Lliga de Futbol Professional, etc. Es va jugar més endavant, no sé si recordes com va acabar aquell Sabadell-Almeria que es va acabar jugant... Doncs,
derrota, 1-2, potser?
1-2, amb un gol en el descompte de l'Almeria, sí, un partit que...
Un mes d'aquella temporada.
Que l'Almeria es va quedar amb 10 a més d'hora, crec que per expulsió de Peiverns, crec que va
sí,
ser,
sí.
I que Stoichkov va fallar un penal, per tant, un dia molt desgraciat. Va jugar Diego Foli, per cert, aquell dia, i no i amb Macay. I...
No comentem, no?, la publicació...
No, no, no.
I... De caire molt polític,
sí,
de
sí, 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 sí.
Foli, aquesta setmana, al voltant de...
De la Dana, també,
de la Dana.
Sí, sí. I després també es va suspendre l'any de segona el Sabadell Alcorcón, que s'havia de disputar la Nova Creu Alta, en aquell cas, per casos de Covid, l'Alcorcón. El Dora es va reprendre al desembre.
Diria que amb empat.
Amb
diria.
Empat a un, amb gol de Juan Ibiza en el descompte.
Ah, sí, 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 és veritat.
Centrada de Pierre Cornut i rematada de Juan Ibiza. Bé, la temporada anterior ja és la de l'ascens a Marbella, la mateixa que la de Los Arcos, però... En aquest cas hem de fer referència als 10 partits suspesos que van ser, doncs, en el moment que va esclatar la pandèmia i no es van jugar les 10 últimes jornades de fase regular.
I si tirem més enrere, doncs trobaríem des de més pluja, el dia de les Palmes, per exemple, el 2014, per exemple, un parell de partits contra el Badalona que s'ajornen momentàniament per falta d'il·luminació a l'estadi, però que s'acaben jugant el mateix dia. Hi ha un derbi contra el Terrassa el 2001, suspès per la neu al desembre... No, poca broma, eh? És el segon partit que se suspèn per neu a la Nova Creu Alta. Ja n'havia hagut un, el 85 contra el Burgos, el 84 per vaga de futbolistes contra el Mallorca, o, si anem molt més enrere, el 1935, que es va haver de suspendre un Arenas Sabadell a Getxo per un accident a l'autocar dels jugadors arlequinats que anaven camí del País Basc, o sigui que un fotimer de partits que s'han anat suspenent al llarg de la història per diferents motius. Igualment, per cert, deixa'm que et pregunti jo també, qui serà l'àrbitre de l'Alzira Sabadell? Ni havies caigut, que hi havia designació avui, que és dijous, no ha sortit encara.
Ah, però aquest àrbitre es manté, per cert?
En teoria sí. He fet la consulta i en teoria el mateix àrbitre que es designi avui, quan sigui, que prou feines tenien a la federació, acaben de confirmar tot just ara l'ajornament, quan s'hagi de jugar, aquest Bonjan haurà d'anar a Alzira, que m'imagino que serà el Sunyer Picó. Tant com hem parlat de Venècia, m'imagino que al final serà l'altre estadi. Però vaja, em portes un bonus track, no, avui?
Sí, perquè clar, a partir d'ara, Adri, a partir de la pròxima setmana ja, haurem de mirar la classificació amb equips que tindran una jornada menys, almenys el Sabadell i l'Alzira. No sé el tema del Torrent i del València-Mestalla, per cert, com quedarà.
Doncs vaig a mirar-ho, a veure si hi ha novetats,
sí, a veure
però no ho tinc clar.
Sí, s'ha suspès, però vaja, que haurem de mirar la classificació, doncs això, amb equips que hauran jugat un partit menys que la gran majoria. Dit això, Adri, el Sabadell perdrà el lideratge aquest cap de setmana, no? Ho podem donar per fet.
És gairebé un secret a veus, però avui ja s'ha estat remenant el tema, també.
És una tonteria molt gran, sí, però el Sabadell, tot i no jugar, podria conservar el lideratge. L'únic que haurien de passar un munt de condicionants. Vols que el repassem?
Sí, ràpidament.
Vaja, hi ha un Ilicitano Sant Andreu, i com que els dos equips estan a la zona alta, aquest partit hauria d'acabar amb victòria per la mínima de l'Ilicitano. Tot el que no sigui que acabi en victòria per la mínima dels alacantins, que tampoc sé si s'acabarà jugant, ja dic, insisteixo, tots aquests partits, traurien el lideratge del Sabadell. El Mestalla no hauria de guanyar contra el Torrent, l'Espanyol B, que no guanyi contra el Badalona Futur, l'Europa Lleida d'acabar en empat, la Penya Deportiva i l'Olot, que en una rocambolesca situació, Adri, podrien acabar líders, no haurien de guanyar de pallissa contra els seus rivals. Bé, són,
o sigui,
molts condicionants.
Depenem ara mateix de 6 punts per saber...
De 6 partits, vaja.
De 6 partits, sí, sí, per saber si el Sabadell conserva el lideratge o no. Vaja, que el perdrà. Tindrà el partit pendent i ja està. Per cert, ni la federació ni el Torrent, no he vist que hagin publicat res, però vaja, que fa pinta pels mateixos motius, però no ho puc confirmar a hores d'ara. Alguna coseta més o torno cap al País Valencià?
Ves cap allà.
Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Adri.
Perquè qui tenia previst anar a Alzira aquesta setmana era el Xavi Vivancos. Ell és sabadellenc, jugador en el seu dia del Rómulo Tronchoni, per cert, però ja fa dècades que va marxar a viure a Xàtiva, on té la seva vida establerta i és un habitual en els partits del centre d'esports a la zona de València, d'Alacant o fins i tot d'Albacete. Hola, Xavi, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Tu tenies previst anar a Alzira diumenge a veure el partit?
Sí, en principi, sí.
Doncs sí, sí. Oficialment suspès des de fa uns minutets, ajornat. Primer de tot, em deies avui que Xàtiva va ser just la primera zona que no va quedar tan afectada per la Dana. Vaja, que us vau lliurar per un pèl, no?
Sí, correcte. De veritat, la Dana ha estat d'Alzira fins a l'entrada de València. Hmm. I tot agafa tota l'autovia que va cap a Madrid fins a Utiel. Sí, sí.
Avui buscava la distància entre Xàtiva i Alzira i sortia que 20 minutets, mitja horeta, però el mateix navegador ja m'avisava, Xavi, que era impossible poder arribar-hi per carretera.
De Xàtiva a Alzira no hi ha problema, el que passa que, bueno, el problema és d'Alzira cap a València.
Has hagut de moure't tu per feina les últimes hores o hi ha alguna manera de poder anar a donar un cop de mà?
Sí, acabo de vindre del coll d'un tinent i la veritat que aquesta zona està fent sol i no ha passat res.
Aquí el problema és més cap al nord. Aquesta zona més afectada no hi has estat, òbviament.
No. Tampoc ens deixen anar.
Clar, és que és això, està tot tallat. Estàs molt vinculat al món del futbol, tu, allà a Xàtiva. Ens feies arribar, per exemple, ahir una foto del Venècia, de l'estadi on s'havia de jugar. Clar, no és per frivolitzar, perquè, òbviament, les vides humanes van per davant de qualsevol altra cosa i l'afectació personal és molt greu, però si pensem en clau d'entitats, d'esport, etc., hi ha clubs que ho deuen haver perdut pràcticament tot, que costarà moltíssim de tornar a la normalitat en aquesta zona.
Sí, sí, no, que és tota la pista de Silla, que és l'entrada a València, del Val fins a Massanassa, tot això. Hi ha vist camps de futbol que estan totalment destruïts. El camp del Paiporta, per exemple, no existeix. L'ha arrasat. És increïble.
Uh-huh. Ja, són camps on tu amb la canalla, per exemple, hi vas sovint.
I tant, tots els anys, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, tinc companys que s'estan anant a València a buscar el pa, 20 quilòmetres, és que és molt fort.
Déu-n'hi-do. Clar, això al final ho vius de tan a prop que et fas fins i tot més encara a la idea de la tragèdia que ha estat i a la vegada m'imagino de dir, ostres, és que ens ha anat d'un pèl.
Evidentment, sí, sí. No, no, ha estat res. A 10 quilòmetres, 15 quilòmetres, és que hem estat al límit, sí, sí.
No, bueno. No sabem quan s'acabarà jugant aquest Alzira Sabadell. Avui especulàvem per especular, perquè ara mateix és el de menys, però sent entre setmana, tu podràs combinar, no...
Sí, sí, entre setmana, sí, sí. A més, jugaran tard. O sigui que suposo que aquests horaris són de 7 a 8, o sigui que crec que no jugaran molt d'hora.
A quants partits has anat, no sé, en els últims anys, per exemple, al Sabadell, en directe, in situ?
Bueno, he estat aquesta temporada a Torrent, sí, sí.
I vas veure la primera jornada. I si anem cap enrere, quines places has estat veient el Sabadell?
Bueno, aquests últims anys a primera ref ha sigut complicat per estar al grup del nord, però bueno, els últims anys sí que he estat al Collao.
Al Collao...
De primera ref.
Al Belmonte, no, també? O...
Al Belmonte, no.
No.
El Monte està una mica més
lluny. I aquesta temporada, a part d'Alzira, clar, tens Mestalla, Ilicitano queda una mica més lluny, però vaja, aquella zona... Suposo que dels pocs que sí que volia que el Sabadell anés cap allà avant, no?
Sempre. Em va fotre molt aquests dos últims anys allà al nord, però bé, lo que hay.
Doncs Xavi Vivancos, que dintre de tot ens alegrem que estigueu tots bé, que si no ens veiem als Ira aquest diumenge, doncs serà més endavant, però ens veurem segur amb l'excusa del partit del centre d'esports i que per la part que toca per tota la zona i per tota la gent que ha perdut el més important, que transmetis també ànims per allà, per aquella zona. Una abraçada.
Moltes gràcies, Adri. Vinga. Adéu.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Insistim, estava previst per aquest diumenge a l'estadi Venècia, però no es jugarà aquesta Unió Deportiva Alzira Centre d'Esports Sabadell, confirmat pel propi conjunt arlequinat. Res, una estoneta després d'haver conversat amb Bruno Batlle, amb el director general del Centre d'Esports, i mentre xerràvem amb el president, amb Juan Antonio San Juan, del conjunt blaugrana. Per tant, cap de setmana sense partit del primer equip, però continua l'activitat en el filial, perquè tercera federació, el Fundació Grama Sabadell B de diumenge enfrontarà els dos últims classificats, però a la vegada també els dos màxims golejadors del grup, que ja és curiós que els dos últims tinguin els màxims golejadors de moment de la Lliga. Walid Medeb amb 8 gols, tot i estar al CUE, al Fundació Grama, i l'arlequinat Miquel Ostrell amb 4, igual que altres jugadors, però en el seu cas amb 7 partits jugats, per tant, amb menys minuts. En la prèvia de l'enfrontament, el tècnic del filial del Centre d'Esports, Conrad García, ha centrat bona part de l'anàlisi de l'equip colomenc en la figura del seu màxim golejador.
Els he vist jugar i són un equip molt bo, tenen un davant de centre que fa modificar els plans de partits de tots els equips, perquè Walid no para de marcar i no para de fer-ho cada setmana, i té una capacitat d'ell sol generar situacions de gol. Per tant, ho haurem d'analitzar tot i treballar molt bé durant la setmana, però segurament sigui un partit que sigui igualat com ha estat avui, com va ser la setmana passada o l'anterior.
A 3:15 començarà el Municipal de Santa Coloma, a Can Peixauet, aquest Fundació Grama Sabadell B. Els dos estan empatats a 7 punts, a un de la permanència. Per tant, qui guanyi tindrà molts números de treure el cap de la zona baixa de la classificació. I aquest dissabte, partit de luxe de la Divisió d'Honor Juvenil, el Joan Murtró, el juvenil A del Mercantil, rebrà el Barça en un partit que, per cert, s'havia de jugar el 13 d'octubre i que va ser ajornat per la falta d'efectius dels culers degut als compromisos de seleccions. Els dos cartutó arriben a aquest gran enfrontament després de l'empat a 0 a casa davant d'un Racing Zaragoza molt defensiu, tot i que el tècnic té clar que dissabte serà molt diferent i hauran d'aprofitar les poques oportunitats que tinguin.
Al final las sensaciones son positivas, pero igual que lo han sido muchas semanas anteriores. Sabemos que es una categoría que las ocasiones que tengas las tienes que aprovechar, y cuando no lo haces, pues te penalizan.
Els graciencs rebran el Barcelona sent penúltims després d'abandonar el fanalet vermell d'última posició amb 4 punts d'aquests 4 empats a casa. De moment fora tot han estat derrotes. El Barça, per la seva part, és segon, tot i ser el rival a batre de la categoria. Com a mínim, així és com l'ha titllat l'extrem mercantilista Uriel Sàbat.
Nos viene un rival muy difícil como es el Barça. Yo creo que uno de los mejores equipos de la categoría. Hay que jugarlo y a darlo todo.
Tot i haver fet 2 gols en 8 partits, el tècnic Òscar Tutó també ha apel·lat al compromís i a l'actitud de l'equip per poder capgirar una situació adversa com la que té actualment el mercantil.
Cualquier persona que venga a vernos jugar o que haya visto el partido ve la actitud de todo el grupo, el compromiso que es total y si vienen a vernos entrenar pues nadie tendría duda de ello.
Doncs sense dubtes, Òscar Tutó, afrontant aquest partidàs, un dels duels segur assenyalat a l'agenda dels mercantilistes aquesta temporada. Com hem dit, serà dissabte, concretament a les 4 de la tarda, a Arraona Marinals, al Joan Murtró, aquest mercantil Barcelona. Un grau per sota, la Lliga Nacional. El juvenil A del Centre d'Esports rebrà diumenge el Sant Andreu, després d'empatar a 0 al camp del penúltim, l'Olot. Els arlequinats segueixen invictes aquesta temporada, amb un balanç de 3 victòries i 3 empats. Diumenge a 6:45 de la tarda a Olímpia, els d'Albert Milà buscaran recuperar la segona posició que tenien la setmana passada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Busques ofertes? Busques un bon preu? Busques la gran oportunitat?
Doncs a Videoca Toy Planet t'ho posem molt fàcil. 25% de descompte en totes les joguines i últimes novetats.
Sí, a Videoca ens anticipem al Nadal. El mes d'octubre és el mes de les joguines a Videoca, al carrer Tres Creus 63.
Vine, Videoca Toy Planet, la botiga de joguines per petits i grans.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Al marge de la notícia del dia, com dèiem, l'ajornament ja oficial, ara sí, de l'Alzira Sabadell i de tot el que hem explicat prèvies de juvenils, de tercera federació, etc. Anem al bloc poliesportiu perquè el Keio Natació Sabadell som en un pont, demà festiu, Tots Sants, i hi havia activitat, bé perquè era competició europea o bé perquè s'havien avançat partits ahir mateix, i un d'ells era el del Keio Natació Sabadell de waterpolo masculí, que ha tancat la primera volta de la Champions guanyant, això sí, a la tanda de penals, perquè 14-16 a la piscina del Primorac Montenegrí. Tot i això, l'inesperat triomf del Rarinante Sabona al Pireu ha fet que els de Quim Colet siguin tercers ara mateix, empatats a 5 punts amb l'Olympiacos i a un dels italians. A Cotor, ahir es va viure un partit igualadíssim en què cap dels dos equips es va marxar per més d'un gol de diferència, i tot i anar remolc en els últims minuts, el club va poder forçar fins i tot la tanda de penals i l'errada en el quart llançament dels locals va desequilibrar la balança del costat sabadellenc. Malgrat deixar-se un punt pel camí, Colet, l'entrenador, feia aquesta lectura positiva.
Està clar que ens hauria agradat sumar els tres perquè així ens consolidava avui com a líders. Bueno, doncs no ha pogut ser, però bueno, seguim treballant. També és cert que hem tingut 2 sortides i amb les 2 sortides hem tret 5 punts. Vol dir això que l'equip està sòlid.
I a més, els dos rivals en aquestes sortides que deia ara Quim Colet han de passar ara a la segona volta de la Lligueta per Canllong. El tècnic del Keyo Natació Sabadell també li afegia un matís més a aquesta lectura feta. Colet va veure com el marge de rotació que tenia cada vegada anava menys per la rigorositat de l'arbitratge. Per l'entrenador del club, un punt clau.
També és cert que hem rebut un arbitratge dur, molt dur, i aleshores, doncs, bé, tampoc ens ha permès, segurament, doncs, ens ha encarregat moltíssim d'expulsions, les rotacions, doncs, són més complicades, ens hem perdut jugadors importants, també, i aleshores, bé, de totes maneres, orgullós de l'equip, perquè ho ha lluitat molt bé i al final, doncs, l'hem sabut guanyar en els penals, però guanyar el partit.
El Sabadell s'abona del 12 de novembre a Canllong, es preveu decisiu. Abans, això sí, els homes de Quim Colet disputaran demà mateix a 3:15 el partit de la 5a jornada de la Divisió d'Honor Masculina a casa contra el Sant Andreu. I l'equip femení, a tot això, farà doblet aquest cap de setmana en competició domèstica. Dissabte, 11:15 del matí, l'equip de David Palma visitarà la piscina de l'Atlètic Barceloneta i l'endemà diumenge a les 12 serà l'Irunya Navarrés qui passarà per Canllong. Dos enfrontaments que no haurien de comportar grans dificultats pel campió d'Europa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mira, confirmat el que comentàvem abans, fem un parèntesi i tornem al món del futbol. Ha sortit ja el comunicat de la Federació Espanyola de Futbol, suspèn tots els partits que són d'equips valencians i, per tant, entre d'altres, no repassarem els de Primera Federació, els de Segona A, el de Segona Federació de l'altre grup, com l'Orihuela Àguiles, etc. Però sí que pel que fa al grup del Sabadell, a més de l'Alzira, Centre d'Esports, també queden ajornats l'Elche Licitano Sant Andreu i el València Mestalla Torrent. Per tant, l'afectació amb tres partits suspesos a aquesta lliga del grup 3 de Segona Federació. Tornem una altra vegada als partits que van jugar-se ahir, dèiem el del waterpolo del Keyo Natació Sabadell, i també hem de parlar d'una victòria més per l'Oar Gràcia Femení, i ja en van 7 en 7 jornades de la Divisió d'Honor Plata d'handbol. Ahir, en el duel avançat de la setmana, les verdiblanques es van imposar 33-29 a l'handbol Ribes, al carrer Bocaccio, un partit que va estar controlat per les gracienques, si bé és cert que les del Garraf es van arribar a posar 3 gols en el tram final. L'entrenadora de l'Oar, Carol Carmona, no va veure perillar la victòria en cap moment.
Estic contenta, ha estat un bon partit en general. Hem mantingut sempre la distància en el marcador, tot i la primera part potser està una mica més ajustada. Després hem marxat i et diria que no ha perillat el resultat. No he vist que poguéssim patir, però sí que és cert que estones que estàvem per marxar i agafar distància al marcador, doncs hem deixat que s'apropessin i bueno, i això, però hem fet bones estones a nivell d'atac i molt bones estones a nivell defensiu i jo crec que ens hem de quedar amb això.
Jana Sobrepera va ser la màxima golejadora amb 9 dianes. A l'espera que es completi la resta de la 7a jornada, l'Oar Femení ha obert un forat de 3 punts ja amb el segon, el Sant Joan d'Espí, i de 4 amb el tercer, l'Onda. I diumenge s'enfronten entre ells aquests dos perseguidors. El panorama s'està posant molt favorable i tot perquè l'Oar no ha cedit ni tan sols un empat en aquestes primeres jornades. Una plena de victòries que confirma les verdiblanques com a grans candidat a l'ascens.
Mai t'imagines, no? Potser que siguin 7-7. Jo sempre és cert que vaig partit a partit i sempre, òbviament, el que vols és guanyar i els dos punts, però mirant-ho des de perspectiva, no, jo crec que té molt mèrit un 7-7. És molt difícil perquè hem vist jornades on els resultats són molt igualats i qualsevol equip pot aconseguir punts en qualsevol pista.
Dissabte serà el torn del masculí del Gràcia, que rep el Sant Vicenç en un duel de la zona alta de la Primera Nacional. Els graciencs són líders del seu grup, empatats a 9 punts amb el Sant Cugat, i amb el rival d'aquesta jornada, el capità dels verdiblancs, Bernat Correro, afronta el duel amb la motivació de conservar aquesta primera posició.
A tothom li agrada, perquè al final, bueno, pues l'objectiu és estar entre, bueno, seu primer o segon. Llavors, ara mateix no et diria que té cap tipus de pressió extra, al contrari, és un al·licient bo, perquè, bueno, és el resultat de la bona feina que estem fent i que ens mereixem estar allà. Llavors, al final, jo crec que ens ho prenem com una manera, un reforç positiu, per dir-ho d'una manera, i que això tampoc ens ha d'afectar més enllà que treballar de cara al partit que tinguem al cap de setmana.
Tot i que no està entre les quinieles dels favorits a l'ascens, els del Baix Llobregat estan traient grans resultats en aquest inici de temporada. Correro repassa així la trajectòria del Sambi.
A priori et diria que no, però bueno, a nivell de resultats està clar que ara mateix estan rendint molt bé. Estan empatats a punts amb nosaltres. Sí que és veritat que dels teòrics de la zona alta només han jugat contra Granollers, però bueno, igualment al final per estar dalt també has de guanyar tots els altres, i està clar que ara arribaran, començaran a jugar contra nosaltres, Sant Cugat, Sant Quirze, etc., amb la moral molt alta.
Demà passat a les 6 de la tarda, aquest OAR masculí Sant Vicenç de la 7a jornada de Primera Nacional.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. You got me.
Set minuts i mig per arribar a les dues. Més teca, anem amb el ciclisme, perquè la sabadellenca Marta Romancé ha renovat amb el seu equip, amb el Massi Baixter. Ben tornat, Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Moltes ganes de tornar, Adri.
Com a mínim, tindrem a Romancé amb el mallot del Massi Baixter una temporada més, no?
Així és, Marta Romancé es mantindrà, com a mínim, fins al 2025, el Massi Baixter, un dels equips ciclistes de referència del panorama català. Tot i tenir un any complicat i tenir en ment fer un pas més gran, la de Sabadell es mostra contenta amb la decisió presa.
Ha sigut un any complicat. Jo esperava poder donar un salt més, però al final crec que poder tenir una oportunitat més per aguantar l'any que ve i poder seguir creixent com a ciclista, doncs estic molt contenta.
Romance ha viscut un 2024 difícil, ja que a un calendari excessivament carregat se li ha sumat que la sabadellenca ha patit una anèmia que l'ha fet estar fora de forma durant bona part de l'any. La mateixa ciclista reconeixia que el tram final de temporada sí que ha estat a un bon nivell.
Teníem un equip molt, molt limitat. Llavors, al principi vam tenir moltes curses molt seguides i anàvem totes molt ofegades a nivell físic, tant com a nivell mental. Llavors em va acompanyar una anèmia i jo vaig haver de seguir competint perquè no hi havia altra opció. I ara sí que és veritat que al final de temporada ho tenia molt més fluix. Llavors tampoc hem pogut competir i jo estava en un bon nivell de forma.
La ciclista de Sabadell espera que aquest pròxim 2025, un altre cop a l'esquadra catalana, sigui el seu any i està il·lusionada en poder donar un important salt de qualitat.
Jo espero tot el que he treballat que surti, perquè crec que encara no ha sortit. Tinc molta il·lusió per poder fer un salt de qualitat. I la veritat que moltes ganes, per tant, ho intentarem.
Veurem, doncs, si Marta Romance aconsegueix aquest 2025 trobar l'estabilitat i poder completar un bon any sobre la bici.
Com a mínim que no hagi de patir amb el tema de les lesions i les malalties. Gràcies, Uri, fins ara.
Fins ara.
I en futbol sala, l'Escola Pia juga dissabte el tercer duel directe consecutiu de la part baixa de la classificació de la segona B masculina. Després de perdre a Canet i també a casa contra el Jefaki de Cocentaina, els escolapis necessiten guanyar el primer partit de la temporada a Lleida per començar a reduir l'escletxa que s'ha obert. Una diferència, això sí, que segueix sense preocupar en excés al tècnic escolapi, Pedro Donoso.
Si las distancias aquí ganas dos partidos y te ponen mitad de la tabla, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando y intentar recuperar jugadores, que lo Ignacio ya lo tenemos también. Alex yo creo que ya para el sábado estará, no hemos querido forzarlo. En fin, estamos entre algodones todos y lo importante es competir con todo el equipo, ¿no? Porque son jugadores importantísimos para mí y que aportan mucho, ¿no? A los jóvenes, y en eso estamos, ¿no? Trabajando y contento con el, no con el resultado, pero sí con el trabajo del equipo, ¿no?
I és que després de 7 jornades la Pia encara no ha guanyat i és a 5 punts de la permanència, però ara recupera efectius pel seu entrenador. No és una qüestió d'aconseguir la primera victòria, allò tan típic, tan manit, de l'efecte mental positiu que comportaria, sinó simplement competir millor.
Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Aquí no se trata de quitarte ni psicología ni nada. Aquí hace falta, pues, no cometer errores, competir, ir al límite en todas las jugadas y de eso se trata, ¿no? Los partidos se ganan así, ¿no?
Al davant, un Lleida que va naufragar en la primera jornada de Lliga Sabadell contra el club i que segueix dins la zona de descens després de dos mesos, però això sí, en una situació un pèl més favorable que no pas els de Can Colapi, 14ens, amb 5 punts, 3 per sobre de l'Escola Pia, que en té 2. Pedro Donoso ha destacat sobretot l'experiència de la plantilla lleidatana.
Un equipo con jugadores muy veteranos, pues bueno, será complicado. Aquí no hay partido fácil y será complicado, como todos, ¿no? Entonces, hay que lo primero y lo principal es entrenar bien, recuperar jugadores y a partir d'aquí pues pensar en otras cosas, ¿no?
Dissabte a les 8 arrencarà aquest partit a Pardinyes, aquest Lleida Escola Pia. El Natació Sabadell, de la seva banda, ha caigut de la zona alta després d'haver sumat un punt dels últims 6. Dissabte rebrà un Bisontes que té encara pitjor dinàmica. Els castellonencs són 11ens, amb 3 punts menys que el club i acumulen ara 4 jornades seguides sense guanyar. Jordi Marín i Josep Maria Martínez, per aquest ordre l'entrenador i el capità i porter dels nedadors, asseguren que no val una altra cosa que no sigui guanyar.
Doncs amb els dos últims partits que hem tingut, la veritat que no ens queda un altre que guanyar. Un bon partit a casa, hem de marxar del partit de Bisontes amb bones sensacions, però bueno, tot això passa per fer una bona setmana de treball, que comença dilluns, i a partir d'aquí que no hi hagi un altre camí que no sigui guanyar contra Bisontes.
Sí que és veritat que si vas perdent punts, al final et vas allunyant de la zona de dalt, i clar, cada cop és més complicat perquè els de dalt no fallen, i si volem estar dalt no hem de fallar.
Si el Lleida Escola Pia a les 8, una mica abans, a 8:15 del vespre arrencarà el pavelló nord a la ronda Colls a l'Arca, aquest Natació Sabadell Bisontes Castellón. I avui acabem el programa repassant informacions en format més breu. Per exemple, en squash, Iker Pajares s'ha estrenat a l'Obert de la Xina aquest matí amb victòria. El jugador d'esquash sabadellenc ha superat l'anglès Simon Herbert per 3-1, amb parcials de 11-7, 11-2, 5-11 i una altra vegada 11-7. El britànic venia d'eliminar a la ronda prèvia el company de selecció de Pajares, Bernat Jaume. Demà, també en horari de matí aquí, el del tenis Sabadell s'enfrontarà al cap de sèrie número 4, Shanghai, a Fares de Suki, el seu butxí, just en l'últim torneig PCA, el US Open jugat a Filadèlfia. Aquest torneig és categoria plata, i Iker Pajares és el 7è favorit, i el duel contra l'Egipci serà ja partit corresponent als quarts de final. I un altre Iker Rodríguez, va ser titular ahir en la golejada per 4-0 de la selecció espanyola sub-17 de futbol contra Estònia. Era el primer partit del classificatori europeu de la categoria que s'està duent a terme a Reykjavik. Dissabte a les 2 veurem si també amb el porter de Can Rull, el del Futbol Club Barcelona, sota pals. Segon partit dels 3 de la Lligueta, l'equip d'Hernán Pérez s'enfrontarà a Macedònia del Nord. Vinga, va, recollim estris i marxem. Abraçada del Marc Cortín, que ha estat a les vies de so. Ara us quedeu amb l'Helena Molís, amb el Notícies Migdia, i amb el Toni González, que agafa el relleu a les vies de so. Que passeu una bona castanyada. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.